Escoltes a mig matí.
A mig matí, sintonia d'Oblidades per la història, amb Isabel Jové. Molt bon dia, Isabel.
Molt bon dia.
Com estàs?
Bé, aquí estem com cada
15 dies. Sí, per parlar de dones que han sigut oblidades per la història, que
de
han estat oblidades.
De dones artistes, eh?
De dones artistes, sí, sí.
Que han estat oblidades, sí.
I avui de qui ens parlaràs?
Mira, avui us parlaré de la Alma Mahler.
Molt bé, Alma Mahler. Doncs digue'ns.
Bé, ella va néixer a Viena l'any 1879 amb el nom d'Alma Maria Schindler. El seu pare, Emil Schindler, era en aquella època un reconegut pintor de paisatges. Però ella va interessar-se per una altra cosa, per la música, eh? Ella, cal destacar que la Alma ja començava a compondre als 9 anys d'edat. O sigui que era una nena prodigi, no? Composava i tocava el piano. I de tal manera composava i amb tanta dedicació que quan tenia 20 ja havia escrit un centenar de lieds. I a més també era una pianista de gran talent. A Viena la gent parlava molt d'aquest talent que tenia l'Alma Schindler, però en realitat encara parlaven més de la seva bellesa, perquè ja sabeu, com podem suposar, no? Podem suposar que en aquells temps el talent de les dones era considerat una cosa secundària i gairebé una extravagància, fins i tot. I l'Alma, a més de tenir talent, era una dona molt bonica. Va ser considerada una bellesa del seu temps i que tenia, a més, una gran capacitat d'atracció. Segurament també gràcies a la seva personalitat. Ella era coqueta, era intel·ligent, culta, brillant, era creativa i original. I els homes del seu entorn anaven literalment boixos per ella, no? Llavors això va ser una cosa que jo penso que va jugar una miqueta al seu contra, no? Perquè, com ja veureu, ja ho veureu tot això ara quan parlem. L'Alma, de fet, havia perdut el seu estimat pare quan només tenia 13 anys i ella havia creat al seu cap una imatge mitificada de l'home i de l'artista. De manera que quan ella s'enamorava d'algú, imaginava la perfecció en el seu estimat. Clar, al principi tot anava molt bé, però mica en mica la realitat anava sortint i fent-se visible i llavors l'Alma es deprimia i es desenamorava. Ella necessitava viure l'amor apassionadament per sentir-se viva. Ella, des de joveneta, es movia en els ambients de la Viena bohèmia entre artistes modernistes, no? I homes com, per exemple, l'escriptor Thomas Mann o en Gustav Klimt, el pintor Klimt, doncs van quedar fascinats amb ella. Es diu, no se sap, que Gustav Klimt va pintar aquell quadre el petó, o sigui, el beso, inspirant-se en l'Alma. O sigui que era una noia molt, molt maca, que inspirava moltíssim, no?, a molts homes. Per altra banda, l'Alma era un artista, com hem escoltat ara i continuarem escoltant durant aquesta estona. Aquesta música que sona són els lieds motets que ella va composar, no? Ella es prenia molt seriosament a si mateixa com a compositora. Fins que als 21 anys va conèixer en Gustav Mahler, que a més de ser el gran compositor que tots coneixem, en aquells moments també era el director de l'Òpera de Viena. En resum, ell era el gran home sobre el que ella podia crear la seva gran passió, no? I malgrat que ell era 20 anys més gran que ella, es van casar l'any 1902, quan la Alma tenia 23 anys. Però abans de fer-ho, Mahler li va posar les coses clares en una carta on li treia del cap l'idea de continuar amb la seva carrera artística. Mahler, amb aquesta carta, li diu: "Tu escrius, tu i la meva música. Però això ha de quedar ben clar. Com imagines que seria la vida matrimonial d'un home i d'una dona compositors tots dos?" Per a ell està clar que això era ridícul i degradant, i a més li afegeix: "Tu no has de tenir més que una sola professió, i és la de fer-me feliç."
Tela.
Tela, sí.
Tela.
Molt fort.
Sí.
Així l'Alma, un cop que va rebre aquesta carta, es veu que va passar una nit d'insomni i de plors, no? Però ella, després de pensar-s'ho molt bé, va acceptar i va assumir el repte.
Carai.
O sigui que, bueno, la pobra va tenir que conviure. Va conviure 10 anys amb el Gustav Mahler. La vida que va tenir durant aquests 10 anys no va ser ni de bon tros com ella ho havia imaginat, clar. Les tasques de mestressa de casa i d'ajudant del seu marit la van anar sumint en una gran monotonia que ella va acabar malament, no? Va acabar en una tragèdia, perquè, mira, ells havien tingut dues filles, la Maria i la Anna. I la seva primera filla, quan tenia 5 anys només, va morir.
Oh.
Llavors aquesta va ser la gota, aquesta d'aigua que vessa el got, no? En aquell moment, el matrimoni va entrar en crisi. Ella ja, en la seva autobiografia, es queixa de l'egocentrisme del seu marit, concentrant només a la seva obra, que era dust, avorrit, i ella plora, s'angoixa i cau malalta. Té depressions i troba a faltar la seva música, no? Però no es vol resignar a una vida com aquella. I mentre ella es refà d'una d'aquestes depressions en un balneari, l'Alma coneix a Walter Gropius, que també era un home important perquè era arquitecte i va ser el fundador de la Bauhaus. Era 4 anys més jove que ella, però tots dos s'enamoren i viuen un romanç apassionat i clandestí. Però un mes més tard va ser descobert aquest romanç casualment per Mahler. Bé, després d'això, l'Alma li ho va explicar tot, incloent la seva frustració durant el seu matrimoni. I Gustav es va adonar llavors del que havia fet, no? I de que estava perdent la seva dona i de com l'estimava. I en aquells moments ell va arribar a escoltar per primera vegada la música d'ella. I li va agradar i li va dir: pots continuar composant. Però això no va ser així mai, no? Li va demanar perdó, va començar a colmar-la d'atencions i li va dedicar fins i tot una sinfonia, la número 10, que per cert no la va acabar perquè va morir abans. Bueno, més tard, aquesta sinfonia, a instàncies del biògraf de Mahler, va ser... Bueno, que li va demanar a l'Alma si podia ser acabada, no? I ella li va demanar al seu gendre, que era el marit de la filla que li es va quedar, que va ser la Anna, que va ser, per cert, ella va ser escultora, i el marit compositor, doncs ella li va demanar al marit que completés la sinfonia. I aquest senyor es deia Ernst Krenek. O sigui, aquesta sinfonia està completada per ell i va ser publicada per l'Alma Mahler, no? Llavors, bueno, continuem amb el moment que estaven passant ella i el seu marit, no? Ella va quedar entendrida amb tot el canvi que havia fet el Gustav, no?, el seu marit, i va decidir quedar-s'hi amb ell, encara que va continuar veient el Gropius clandestinament, o sigui que ella no va renunciar al seu amor d'aquell moment. De fet, l'Alma va conviure amb en Gustav Mahler fins la seva mort, l'any 1911, que ja es dic que va ser bastant ràpid, no?, en aquest sentit. Bueno, va conviure aquests 10 anys. En aquell moment, ella tenia només 31 anys. Des de l'any que el va conèixer fins que l'any que va morir,
sí.
Ella, pues, si el va conèixer amb 21 anys, tenia 31 quan ja va morir el seu marit. Però ja no va trobar la manera de tornar a començar amb la composició. Penseu que els 31 anys d'ara no són els 31 anys d'abans, no? I una dona amb 31 anys que havia tingut ja dues filles i havia passat per la mort d'una d'elles, doncs ja no se sentia amb cor de continuar. Ella deia, no puc a hores d'ara de la vida aprendre a caminar de nou, saps? Així que va abandonar definitivament aquesta faceta de la seva vida. Això sí, en aquell moment va decidir que mai més deixaria que cap home manés tant en ella com ho havia fet el seu marit. Després ella va tenir una relació amorosa breu i turbulenta amb el pintor Oscar Kokoschka, el que va inspirar la seva obra La núvia del vent, on es veu un autorretrat de Kokoschka amb el retrat de la Alma Mahler, pues com a la seva estimada, no? Relació que va acabar justament perquè ella tenia ja molt clar que les seves qualitats estaven per damunt de limitar-se a ser la música de les... Ai, perdó, a ser la musa, no la música, que s'assembla una mica,
sí,
però que no ho és.
Sembla. Sí.
La musa de la seva parella, no? I, bueno, ella va acabar aquesta relació, però això li va sentar molt malament a Oscar Kokoschka, no? Que es veu que va fer una nina de tamany natural, amb la cara, els trets de la cara de l'Alma, no? Ell la portava fins i tot a l'òpera, o sigui, veia una bogeria, no?
Home, i tant.
Però hi va arribar un moment que li va tallar el cap també davant de la gent, no? Vull dir, va ser una bogeria que li va agafar amb aquest pintor tan important i tan bo, no?, que és l'Oscar Kokoschka. Coses de l'amor, no?
Sí, clar. Mira, també es duria trastornar una mica.
Es va trastornar, sí. Després d'aquesta ruptura, l'Alma va tornar amb l'arquitecte Walter Gropius, no? I l'any 1915 es van casar. A l'any següent van tenir una filla, la Manon, però el matrimoni només va durar 5 anys, ja que es van divorciar el 1920. Més tard, la filla d'aquest matrimoni moriria també, però amb 19 anys, de la pòlio. Va agafar la pòlio i l'any 1935 va morir. En aquell moment la pòlio devia ser tremenda.
No, i tant. Quin horror, eh?
Sí, pobra, ja li van morir aquestes dues nenes, no? I no va ser fins l'any 1929 quan Alma es va tornar a casar per tercera i última vegada. Aquest cop amb el novel·lista d'origen jueu Franz Werfel, que era aquest 10 anys més jove que ella, no? Però amb aquest va durar bastant temps. I amb el que va tenir un fill, Martin, que també va morir, per desgràcia, quan era petit. O sigui, que tres fills dels quatre que va tenir van morir quan ella vivia, no? Que això és el més horrorós
que hi ha. I tant
que
sí.
Bé, doncs a en Werfel li va tocar viure la Segona Guerra Mundial. I l'any 1938, mentre els alemanys envaïen Àustria, va fugir primer a França i després, quan Hitler ocupava París, ajudats per un periodista que coneixien, van travessar França i van creuar els Pirineus a peu, amb unes condicions horroroses, no? I tot creuant Espanya, van arribar fins a Portugal, des d'on van viatjar fins a New York. De fet, ells es van instal·lar a Los Angeles i durant aquesta època, Werfel va escriure la cançó de Bernadette, obra en la que es va basar la pel·lícula del mateix nom rodada en 1943. Poc després, Werfel va morir, l'any 1945. I després de quedar vídua per segona vegada, l'Alma es va traslladar a New York i allà va aconseguir deslliurar-se'n d'una vegada per totes de l'etiqueta que duia a sobre de dona fatal, no? Creant-se una reputació com a referent cultural i artístic. Allà es va concentrar a escriure les seves memòries, Mein Leben, són les seves memòries, i també va editar i publicar algunes de les cartes de Mahler, de les que mai s'havia desfet, no? Malgrat totes les relacions que havia tingut amb altres homes, ella les va tresorar com les cartes del gran amor de la seva vida, fins la seva mort als 85 anys. A New York. L'Alma va ser una dona creadora, inquieta i vivaç, però capaç de renunciar per amor a les seves dues passions, la música i l'escriptura, i que es va acabar convertint en una mena de catalitzador de la creativitat dels homes amb els que va compartir la seva vida. Avui ella és reconeguda per la seva capacitat per apoyar les seves parelles sentimentals i elevar-les en els seus càrrecs i oficis, no? O sigui, ella els ajudava, els elevava, però no va saber treure de nou la seva faceta de compositora, no? Es va quedar estancada, no?, amb això. Encara que és cert que era molt apassionada i que l'amor la va cegar algunes vegades, ella posseïa també una gran intel·ligència i creativitat. Ella corregia les partitures del seu marit, Gustav Mahler, i més tard assistia i col·laborava també a les reunions de la Bauhaus, i no com a mera espectadora, sinó intervenint en allò que es deia, per exemple, amb els experiments òptics en matèria de color i percepció que duia a terme el pintor i dissenyador Joseph Albers. Aquest senyor va escriure un llibre, La interacció del color, que és una meravella, no? I que era també membre de la Bauhaus i que encara a hores d'ara són essencials per als dissenyadors gràfics de tot el món, les idees que van treure en aquest moment, no?, en les quals l'Alma va participar. De fet, poques dones de la història de l'art han estat una font d'inspiració tan notable i han influït en tants homes de talent com ella, no? Al final de la seva vida, l'Alma havia estimat molts homes, havia estat mare i perdut quasi tots els seus fills i havia intentat ser compositora. Molts s'havien enamorat d'ella, però en realitat sempre va estar sola, no? I el seu talent sempre va quedar ofegat i a l'ombra dels seus companys, els qui ella, però, va inspirar grans obres.
Molt bé. Doncs fins aquí, no?
Fins aquí.
La vida i obra d'Alma Mahler.
Alma Mahler i altres cognoms que li van venir després.
Sí, sí, perquè déu-n'hi-do, tenia una bona col·lecció,
Sí, sí. Però, bueno, ella es considera sempre l'Alma Mahler, no? I, bueno, ella ja diu que ell va ser l'amor, el gran amor de la seva vida, no? De fet.
Isabel, tornem d'aquí 15 dies. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
Guapa. Adéu.